Notícies Vespre. Karen Madrid.
Cadena d'obres al Taulí per solucionar els problemes endèmics del centre hospitalari. Un cop estigui en marxa l'edifici Ripoll, el pròxim mes de juny, es reprendran les obres al frontal Gran Via, unes actuacions finançades per fons europeus que es preveu que s'enllesteixin al desembre del 2023. Francesc Luque, director d'Economia i Serveis del Taulí, explica com s'enllaçaran les dues obres.
En aquests moments tenim el frontal Gran Via, està ocupat, vale, una part per UCI i l'altra part tenim gent d'urgències, vale, amb unes condicions que no ens agraden. No són les millors condicions, però en aquests moments de tanta pressió s'han hagut d'obrir aquests espais tal com estan. Quan tinguem l'edifici Ripoll obert, el que traslladarem serà tota aquesta UCI a la planta primera de l'edifici Ripoll i la resta de la segona planta aniran a la segona i a la tercera planta de l'edifici Ripoll.
En paral·lel, a finals d'aquest any començaran les obres d'ampliació de les urgències que permetran duplicar l'espai d'aquest servei. Encara en sanitat, 200 persones s'han manifestat aquesta tarda al centre de Sabadell per reclamar pediatres a tots els CAPs. La protesta ha arrencat a la plaça Doctor Robert i ha acabat davant les instal·lacions de salut de la Rambla. Arriba després de la concentració de pediatres al CAP de la Concòrdia durant la pandèmia i davant el temor que es repeteixi la mateixa operació al CAP Gràcia. En esports, Jacobo González és un dels màxims golejadors de tota la primera ref. El madrileny està vivint amb la samarreta del Sabadell els millors números de cara a porteria. Concretament, ha passat de la mitjana d'un gol cada 4 partits a un cada 2. El seu objectiu és ara millorar encara més aquesta marca. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora tenim retencions en diferents punts de la xarxa viària catalana. A la P7 hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha problemes a Montcada, 4 quilòmetres de cues en sentit Barcelona. També al mateix municipi, però a la C33, 2 quilòmetres de retencions també en sentit sud. Pel que fa a la capital catalana, ha trànsit molt dens aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell. Atenció, 6 graus menys que ahir a aquesta hora. Han baixat les temperatures i molt. Hem d'esperar que segueixin baixant. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda, continuem tenint ratxes destacades, sobretot cap a l'extrem més nord de l'Alt Empordà, amb aquests 70 km per hora a la zona de Portbou o bé d'aquests 40 km per hora cap a Roses, però s'espera que durant la tarda vagi perdent força. A la resta del país també tenim aquest vent de mestral, vent de component nord cap a la zona del Pirineu, també cap a les Terres de l'Ebre, tot i que també ha d'anar perdent força, ha d'anar afluixant durant la segona meitat del dia, quan a més continuarem parlant d'un ambient assolellat. S'espera que avui tinguem una tarda molt tranquil·la, dominada pel cel serè o dominada pel sol, i amb aquestes temperatures que també són força suaus, i és que ja tenim valors de 19, 20, 21 graus en alguns sectors i fins i tot en d'altres han d'anar continuant pujant durant aquestes immediates hores. De cara a demà continuarem parlant d'un temps estable amb el creixement d'alguns núvols en punts del prelitoral que no han de deixar pas ruixats i també l'arribada d'alguns núvols de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues plantes del frontal Gran Via, situades sobre les urgències de l'Hospital de Sabadell, estaran del tot enllestides al desembre del 2023. Després que les obres s'aturessin per acollir els pacients de coronavirus, es podran reactivar a partir del juny, amb la posada en marxa del nou edifici Ripoll. El director d'Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque, assegura que el frontal Gran Via solucionarà molts dels problemes endèmics del centre hospitalari. Són declaracions al programa Al Matí.
A la segona planta es faran 6 quiròfans, sí, que això ens permetrà millorar moltíssim la llista d'espera. Vull dir, aquests 6 quiròfans ara ja tenim, els arquitectes van fer un concurs. Això s'ha fet amb calés READ, que són calés europeus. S'han donat 22,8 milions d'euros per fer totes aquestes obres. I llavors allà farem 6 quiròfans, que ahir van tenir una reunió, van veure com quedaria i estem tots il·lusionadíssims en començar les obres, perquè ens fa moltíssima il·lusió a tots. I a la part de baix es faran... O sigui, tenim la UCI, que està connectada a la planta primera, i llavors el que farem serà reformes de 48 boxos d'UCI.
Una altra de les obres més esperades pels professionals del Taulí és l'ampliació de les urgències. El servei duplicarà l'espai actual, passant dels 3.000 metres quadrats als 5.700. Luque ha parlat de calendaris.
A finals d'aquest any estarà l'obra acabada. I llavors, al gener, tindrem ja l'espai lliure aquí al costat d'urgència, ho tenim al costat externes de pediatria, i farem l'ampliació allà. S'ha de fer per fases, eh? Que és el més complicat. O sigui, ara estem discutint amb els arquitectes com són les fases per poder fer totes les reformes a urgències, perquè nosaltres no podem deixar de donar el servei.
En paral·lel, el trasllat dels investigadors de la Fundació Taulí a l'antiga nau Bosser, que s'està rehabilitant just ara, permetrà la incorporació d'una seu del Banc de Sang. Estarà ubicat just al costat del vestíbul de l'hospital. I mentre tots aquests projectes tiren endavant, el Taulí continua buidant llits de malalts Covid. L'Hospital de Sabadell té ara menys de 100 pacients ingressats a conseqüència del virus, la majoria per la variant Omicron. El president del Comitè d'Infeccioses del Taulí, el doctor Manuel Cervantes, ho ha confirmat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La transmissió ha baixat a la comunitat i això es tradueix en que cada cop ingressen menys persones per Covid al Taulí. Malgrat tot, el doctor Cervantes diu que cal continuar sent prudents, en especial amb les persones vulnerables que arriben a l'hospital amb altres patologies de base.
És una variant benigna, sí, amb els nens, molt benigna. Amb la gent de més de 80 anys, cuidado. Aquí seguim tenint gent que la malaltia de la Covid continua sent el motiu de que acabin morint. Ara és molt menys en freqüència i en gravetat.
En canvi, en el cas dels menors, Cervantes recorda que els casos acostumen a ser molt lleus o asimptomàtics. Per això és partidari que es tregui la mascareta dins l'aula, una mesura que el govern ja estudia per tal d'implantar-la de manera imminent.
Jo crec que amb les escoles sí, perquè aquí s'hi barregen dues coses, que les dades estan millorant, però sobretot que la gravetat de la malaltia amb els nens és molt, molt menor. I, per tant, les inconvenients que té la sociabilitat durant mesos de nens petits a les escoles amb mascareta, jo crec que ja és hora de provar de treure-ho.
Tot i això, el president del Comitè d'Infeccions del Taulí encara diu que és massa aviat per donar per acabada la pandèmia i avisa que poden arribar noves variants que provoquin noves onades de contagis.
Més enllà del Taulí, els indicadors de la pandèmia han repuntat de forma lleugera aquest dimarts a Sabadell. El risc de rebrot torna a fregar els 700 punts, mentre que la velocitat de contagi ha tornat a pujar al 0,73. En canvi, la incidència acumulada 14 dies baixa als 963 casos per cada 100.000 habitants. I no deixem la sanitat perquè 200 persones s'han concentrat aquesta tarda per reclamar recursos de pediatria a tots els caps de Sabadell. Els assistents a la plaça Doctor Robert han anat fins les oficines de salut de la Rambla, un cop han acabat els parlaments. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Veïns, plataforma SOS Pediatria i sindicats denuncien que s'està fomentant la privatització de la sanitat i han acusat a les retallades de disminuir els recursos per l'assistència primària. Volen tenir atenció presencial i reclamen tenir el mateix pediatre a cada atenció i que n'hi hagi a tots els centres. El portaveu de SOS Pediatria, David Berguedà, diu que no hi ha voluntat de retornar els pediatres als barris.
Han tret pediatria de molts caps de la ciutat, d'alguns caps de la ciutat, i l'han concentrat lluny dels barris. Un cop acabada la pandèmia, no hi ha voluntat de que aquesta pediatria torni als caps d'origen, sinó que sentim informacions de que volen fer noves concentracions. I això no ho podem tolerar perquè volem un servei que sigui de qualitat i de proximitat. No volem un servei degradat.
Els manifestants entregaran demà al matí les seves reivindicacions de salut. Asseguren que hi ha una trentena de pediatres en plantilla i en farien falta 35 en condicions òptimes. La situació actual els obliga a doblar torns. Han posat l'exemple del cap de Sant Oleguer, que ha tingut un pediatre on en voldrien 4, o del cap La Serra, que no en té. A Can Oriac no s'han donat hores per revisions durant el desembre. Can Rull Nord i la Creu Alta estan sense. Els activistes consideren que el sistema acumula anys de desinversió i això fa que l'atenció primària no sigui atractiva per aquests professionals. Regidors de totes les forces polítiques han fet acte de presència. Entre els concentrats també hi havia el portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, qui demà portarà l'exemple de Sabadell al ple de la Ciutadella per reclamar recursos a la primària.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
L'Ajuntament es posa al costat dels veïns dels Marinals després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els plantés ahir, en la que havia de ser la primera reunió de la taula de negociació. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, considera que l'actitud de l'organisme posa en joc la confiança necessària per abordar el futur dels 170 pisos amb problemes estructurals del barri. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Al final, aquestes relacions es basen doncs, en la confiança, no? Això d'una temàtica tan complicada que són molts anys de feina, i especialment doncs, ara molts mesos de treballar no, allò a la cuina per poder arribar en aquesta, trobada, doncs aquí hi ha una part de confiança important. Jo el que espero és doncs, que hi hagi hagut aquest canvi de data, que això no menoscabe, no? Que no perjudiqui la confiança que hi ha entre les tres parts per la negociació i que, per tant, doncs, quan seiem podem reprendre la relació tal com estava.
Els veïns, per la seva banda, insisteixen que la situació és precària i volen respostes ràpides. Sílvia Calvo és una de les afectades.
S'ha d'invertir molts cèntims per arreglar aquests pisos, perquè el problema està a la base, està dins de les parets. No per fora, per molt que fiques aquí guix, l'esquerda continua. I llavors, bueno, o sigui, és molta inseguretat. Jo al començament no podia dormir. I a dia d'avui, cada cop que vaig a dormir, penso, bueno, espero poder despertar-me demà.
La nova data per impulsar la taula de negociació és el 2 de març, tot plegat després que el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya determinés en un informe fa un any que els immobles s'han de rehabilitar, en lloc d'enderrocar com demanaven els veïns. El Consell de Persones Grans de Sabadell realitzarà una enquesta per detectar la soledat no volguda. La iniciativa proposada pel mateix Consell pretén recopilar informació dels majors de 60 anys, un dels col·lectius més afectats per la pandèmia, una enquesta que es presentarà al Casal Pere IV aquest divendres. La regidora de Salut, Sònia Sada, considera que l'enquesta té especial importància en el moment actual.
Per tenir una fotografia real de com estan les persones grans a la nostra ciutat. Hi ha moltes persones majors que han anat perdent cercle social i cercle familiar proper i es troben ara mateix en una situació d'aïllament que ells mateixos no poden reconèixer o no saben que estan en aquesta situació.
D'aquesta manera, l'Ajuntament, després de veure els resultats de l'enquesta, crearà noves polítiques perquè aquestes persones que hagin estat detectades a través de l'estudi puguin tornar-se a integrar dins del teixit social de la ciutat. A Sabadell hi ha prop de 50.000 persones de més de 60 anys. Gran part d'elles viuen soles a casa o estan ingressades en centres de persones grans. I no deixem l'àmbit social perquè alumnes del Grau de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona han dissenyat diferents tallers formatius destinats a persones amb síndrome de Down. Ho han fet després de passar per Andy Down Sabadell i detectar les necessitats d'aquest col·lectiu. La psicòloga d'Andy, Olga Pont, ha explicat al Cafè de la Ràdio el contingut dels tallers impulsats.
El primer taller que vam fer, que l'estem desenvolupant, perquè tindrà tres sessions, el primer taller hem tractat el llenguatge no verbal, perquè tot el que acompanya l'oralitat, de vegades l'obviem. I és un llenguatge que ens dona molta informació i que potser les persones amb discapacitat intel·lectual pues, no acaben d'interpretar correctament. I llavors, fent aquest taller, ens ha semblat que els ajudaríem també a augmentar aquesta comunicació.
Per Pont, aquests tallers també són útils per donar visibilitat a les persones amb síndrome de Down. L'Ajuntament plantarà 2.500 arbres a tota la ciutat i el procés es pot seguir a través d'un comptador electrònic. Avui s'ha presentat la iniciativa en el marc de l'estratègia Sabadell Més Verda. El gran gruix correspon als que van al Parc del Nord i al Parc de les Aigües. En la pròxima dècada es preveu que s'arribi als 6.000 arbres nous. L'alcaldessa Marta Farrés ha explicat els dos motius que han motivat el Pla de l'Arbrat.
Una mesura que, a més, serà a tota la ciutat, per tant, aquest tipus d'actuacions les veurem de nord a sud i d'est a oest, també en el centre, i, per tant, com us deia fa temps, diguem, amb un doble motiu. No? Primer, no deixar ningú darrere cap barri de Sabadell, per tant, poder actuar a tot arreu i també doncs, tenir una ciutat més bonica, no? Que és el que al final també volem.
Els alumnes de P5 de l'Escola Virolet han ajudat a plantar el primer exemplar de l'espècie saboner, que va a la cantonada del carrer Walter Benjamin, amb la plaça Alzina. Des de l'inici de mandat hi ha 1.192 arbres més al municipi. La xifra es podrà seguir en un comptador gegant instal·lat a Fira Sabadell.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El vigilant de seguretat de la botiga MediaMarkt de Via Sabadell ha mort aquesta matinada en ser alertat per un intent de robatori. Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquesta emissora que l'home ha mort quan es dirigia a la zona de càmeres alertat per l'alarma de l'establiment.
De fet, les mateixes fonts policials han assegurat que la víctima en cap moment s'ha arribat a creuar amb els ladres que han fugit sense consumar el robatori dins la botiga. No és la primera vegada que aquest establiment de Via Sabadell pateix un succés d'aquestes característiques. Només 24 hores després d'inaugurar-se, el mes de novembre passat, uns ladres van encastar un vehicle robat prèviament contra la persiana del local. Aleshores, els Mossos d'Esquadra van poder recuperar els articles sostrets.
Avui també és notícia.
Tret de sortir de les obres de reforma del carrer Estrella al centre, concretament s'actuarà la cruïlla amb el carrer Calderón per dotar la via d'una plataforma per millorar el pas de persones amb mobilitat reduïda. El pas permetrà garantir l'accessibilitat a la Fundació Ban, que disposa de dos centres en aquest carrer. El termini d'execució dels treballs és de 2 mesos i durant aquest temps el carrer entre Calderón i Colom quedarà tallat al trànsit. La intervenció té un pressupost superior als 24.000 euros. L'Oficina d'Entitats i Voluntariats presenta un pla de formació adaptat a les necessitats de les entitats. Enguany s'amplia l'oferta de cursos i tallers i se'n diversifica la temàtica, la metodologia i els horaris. En total s'oferiran 14 accions formatives per entitats, 4 per voluntaris i 2 tallers per coordinadors d'equips de voluntariat. De la mateixa manera s'ha impulsat una enquesta perquè les entitats opinin sobre l'oferta i es puguin incorporar modificacions. La voluntat de l'Ajuntament és recollir els resultats de les entrevistes de cara al pla de formació del 2023. I en successos a Terrassa, els Mossos investiguen la mort d'un home. La policia catalana va rebre l'avís ahir la tarda de la troballa d'un home en un domicili del barri de Torressana del municipi. No n'ha transcendit cap més detall, però els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'han fet càrrec del cas. Aquest divendres es presenta la conferència sobre l'obra de teatre Plaer o Felicitat, la vida de Colet sense censura, a l'Alcabot de Castellar del Vallès, i on la sabadellenca Anna Cabeza protagonitza el text sobre aquesta escriptora francesa, que també ha traduït i teatralitzat. L'actriu ja la va descobrir als 18 anys i assegura al programa Al Matí que n'ha extret les seves conclusions, per exemple, respecte al plaer.
Plaer o felicitat, tal com ho enfoca ella... Després d'haver passat per l'eros de la joventut, les hormones a tope i tal, després d'haver conegut un altre tipus de relacions en què l'eros ja s'apaivaga, al final ella arriba a aquesta conclusió de que potser el que vull és un llac tranquil i estar bé i poder ser qui sóc i poder tenir una parella que realment estigui afinada en la mateixa corda que jo.
Dirigida per Jeroni Uller, la producció de TIC Escènic s'estrena el 5 de març a la sala de petit format de l'Auditori de Castellar del Vallès i es podrà veure a partir de llavors durant 2 caps de setmana, els dissabtes a 9:15 i els diumenges a 7:15.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Està.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Consell de Ministres ha aprovat avui l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros mensuals en 14 pagues aquest 2022. La mesura acordada a principis de febrer entre l'executiu i els sindicats s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any. Suposa un increment del 3,6% en relació amb el salari mínim actual de 965 euros mensuals. El govern espanyol ha aprovat avui la pròrroga dels expedients temporals de regulació d'ocupació per Covid-19 fins al pròxim 31 de març. Si bé es mantenen les condicions pels treballadors, la nova pròrroga modifica les exoneracions a la seguretat social de les empreses. En les companyies on hi hagi plans de formació, les exoneracions passaran del 80% actual al 60%. A la resta serà del 20% si tenen més de 10 empleats i del 30% si compten amb menys de 10. En política, Pablo Casado accepta la convocatòria d'un congrés extraordinari després que la seva mà dreta, el fins avui secretari general Teodoro García Egea, hagi presentat la seva dimissió. D'altra banda, Casado ha convocat la Junta Directiva Nacional, màxim òrgan del partit entre congressos, pel pròxim dimarts, 1 de març. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa una crida per ampliar consensos per garantir l'ús social del català. Durant la primera trobada del Pacte Nacional per la Llengua d'aquesta legislatura, Aragonès ha dit que també calen polítiques públiques per traçar un full de ruta el més ampli possible. Amb tot, el cap del govern ha afirmat que caldrà impulsar un procés participatiu per definir propostes en aquesta línia.
Esports.
Jacobo González està vivint amb el centre d'esports la seva millor temporada de cara a porteria. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb 8 dianes, el madrileny és un dels màxims golejadors de tota la primera ref.
Mai abans a la seva carrera havia marcat tant. La seva mitjana global com a professional és d'un gol cada 4 partits, amb la samarreta arlequinada un cada 2. I Jacobo avisa que té fam de més.
8, si pueden ser 10 serán 10, si pueden ser 15 serán 15. Yo voy a por lo máximo, como dije, además quiero que sean goles importantes, no sean goles de relleno, y bueno, a por más, la verdad.
I encara més, en els 4 partits de la segona volta que l'extrem ha jugat de titular, en tots ells ha mullat. I amb la seva aportació, el Sabadell ha encadenat aquestes 10 jornades sense perdre. Però Jacobo recorda com de dur està sent mantenir-se fora el descens.
Lo que pasa es que ves que la gente de abajo sigue ganando, la gente de arriba gana también, entonces ahora mismo estamos en una situación en la que ni vamos para arriba ni vamos para abajo, estamos ahí pensando en, bueno, salir lo más rápido posible de ahí, separarnos de la zona de abajo y, bueno, como decíamos hace poco, si nos enganchamos arriba, perfecto, pero bueno, lo primero es salir de abajo.
Avui, Pedro Munitis ha donat descans a la seva plantilla i demà tornada a la feina per començar a preparar el compromís contra el Costa Brava d'aquest dissabte.
I de les 10 jornades sense perdre del primer equip a les 8 victòries consecutives del filial del centre d'esports. L'última víctima del líder del grup 4 de segona catalana va ser el Ripollet, que va resistir fins al tram final.
Per 2-0 va acabar guanyant el Sabadell B a l'Olímpia amb els gols de Pere Belmonte i Ivan Bustamante en l'últim quart d'hora. Jordi López, el tècnic, explica que la clau va estar en la paciència.
Sabíem que amb el nou míster buscarien intentar parar el ritme de joc que tenim, que sabíem que buscarien defensar molt bé els espais interiors, així va ser, i era qüestió de temps que nosaltres anéssim desgastant-los per poder finalment tenir més opcions.
El filial arlequinat és líder del seu grup amb 45 punts, 9 més que el segon, la Pirinaica. El segon millor sabadellenc a la taula, tot i la derrota per 2-0 a Gironella, és el Can Rull, que és 7è amb 23 punts. I a la part baixa, el Tibidabo Torre-Romeu és 12è després de la balsàmica victòria a casa per 2-1 contra el Joanenc, un dels candidats a l'ascens. Dani Pérez va marcar el gol del triomf en el temps de descompte.
Con el gol pues muy contento, la verdad es que es una jugada de estrategia que tenemos trabajada y hablada y antes de lanzar el córner lo habíamos comentado de hacer esa, salió y muy contento con el gol y con sumar los 3 puntos que al final es lo realmente importante.
I en el grup 5, la sabadellenca va encadenar la 5ª jornada sense guanyar en perdre per 0-3 al Municipal de la Creu contra el San Juan Atlético Moncada. Aquest cap de setmana la competició s'atura.
Obrim bloc poliesportiu. Escola Pia i Club Natació Sabadell debuten aquesta nit a la Copa Catalunya de Futbol Sala. Curiosament, amb dos s'enfronten a conjunts que van eliminar altres equips de la ciutat en rondes prèvies.
Els escolapis es veuen les cares amb el castellà Butxí fa uns dies del grup Arraona, a partir d'un quart de 10 de la nit. Serà una bona oportunitat per als de Pedro Donoso de redimir-se de les dues derrotes consecutives a Lliga. L'última a Mataró, per 7-2. Arnau Graell, golejador de l'equip, les assumeix així.
A nosaltres arribem a guanyar aquests dos partits que teníem ara i ens posàvem a la part alta de la taula. Però a veure, nosaltres sabíem que anàvem a dos camps molt complicats, que ells, uns venien amb mala ratxa i havien de tornar a sumar, i els altres venien amb molt bona ratxa, i els dos partits no han sigut de diferències molt grans, però sí que és veritat que al final s'han acabat decantant cap a l'altra banda.
Amb aquest sotrac, la Pia es queda 7ª a 8 punts de la zona play-off.
I per la seva part, el club s'enfronta a 9:45 al Moncada, també a domicili, amb la moral reforçada, gràcies a la victòria en Lliga del passat cap de setmana.
Feia gairebé 3 mesos que el Natació Sabadell no assaboria la victòria i els nedadors es van imposar per 4-3 al Segorbe, coincidint amb l'estrena a la banqueta d'Arnau Casabon. Pepe Font en va ser l'artífex gràcies al seu hat-trick.
Arnau també ens coneix a tots, perquè també apareix director esportiu i porta molts anys aquí en el futbol sala i ens coneix. És complicat perquè el Borja era un gran entrenador Però bueno, hem fet un reset i aquesta setmana pues, el que ens ha dit l'Arnau ho hem fet i avui, mira, uns 3 punts.
El club escala un lloc a la taula i és antepenúltim, a un punt de la permanència. Per sota, recordem, l'Amics del Pou és cuer amb un sol punt i d'aquí a poques setmanes es podria consumar el descens matemàtic.
L'Amics del Pou és cuer de segona B i el grup Zarraona ho és a tercera. I aquest cap de setmana els Taronja tampoc van poder començar a aixecar el vol en perdre per 5-3 a la pista de la Prosperitat.
Són temps convulsos a l'entitat arraonista, ja que en les últimes setmanes han abandonat la disciplina gairebé tots els jugadors de la plantilla o fins ara el coordinador Xavi Girvent. Un dels que en principi sí que continuava era l'entrenador Manel Muñoz, però el tècnic ha fitxat pel juvenil A del Club Natació Sabadell. Muñoz refusa que la seva decisió sigui per qüestions extraesportives.
No passa res, l'únic que, bueno, amb els canvis que van haver-hi al Club Natació, doncs van contactar amb mi per veure si estaria disposat a agafar el juvenil nacional i el CEP, és que era una de les coses que més em feia il·lusió des de que vaig sortir de Sant Cugat.
Muñoz substitueix Casabona al capdavant del juvenil nedador amb l'objectiu d'assegurar la permanència nacional el més aviat possible.
Informacions en format més breu. El Creu Alta Sabadell en vol recupera avui un dels dos partits que té ajornats a la primera nacional masculina.
Els arlequinats visiten el Sant Joan d'Espí amb el caseller de punts a aquestes altures de temporada pendent d'estrenar. El tècnic Ramon Salmurri espera comptar amb més fons d'armari que l'últim partit.
Confiem que el Pujolà poder-lo recuperar. L'alt és, jo crec que una mica més per llarg, ja ho veurem. I en qualsevol cas, nosaltres hem de tenir el que hem estat fins ara, que és ser un equip competitiu i que sempre busca la millor versió.
El duel d'aquesta nit a la pista del Sant Joan d'Espí arrencarà a 9:45 al poliesportiu Salvador Gimeno.
En ciclisme, David de la Cruz puja fins al 15è lloc a la general del Tour dels Emirats.
El ciclista sabadellenc de l'Astana ha quedat 18è a la contrarrellotge de 9 quilòmetres a Ahman, amb un temps de 10 minuts 19 segons, a 36 segons del guanyador i nou líder de la cursa, el suís Stefan Bissegger. Demà es poden produir més canvis a la general, ja que als Emirats hi tindrà lloc un dels dos finals a anar a la cursa. La quarta etapa, de 181 quilòmetres, sortirà d'Al Fugerà i acabarà a Jebel Jais.
I en voleibol, pas de gegant del femení del Natació Sabadell per assolir la permanència a Superliga 2.
El triomf per 3-16-0 a la pista del CUE Saire manté el club en penúltim i fora del descens. Valeria Ballero, jugadora de l'equip, creu que el canvi d'actitud en aquesta segona volta ha estat clau per revertir la dinàmica.
Ara mateix veiem més a prop la salvació perquè estem en una bona posició, estem guanyant partits i estem, més que res, no per un tema de punts, sinó per la nostra actitud, que jo crec que ha canviat en aquesta segona volta i ens veiem més fortes, llavors això ens ajuda a veure la salvació més a prop.
El masculí, per la seva part, va caure per 3-1 a Roquetes.
I acabem els esports amb atletisme. La sabadellenca Sara Beltrán s'ha penjat la medalla de plata a l'Europeu Màster de Seleccions disputat a Braga aquest cap de setmana.
Beltrán arribava a la cita després de 8 setmanes aturada per una lesió i amb dubtes sobre el seu rendiment. Tot i això, la sabadellenca va ser capaç d'ajudar l'equip espanyol a aconseguir la plata. A més, l'entrega de premis va estar plena d'incertesa perquè es van quedar a un punt de l'or. Així ho explica la subcampiona d'Europa.
Quan vam fer la cerimònia de premis es van equivocar i ens van dir que érem nosaltres les campiones. O sigui, va haver-hi una miqueta de jaleo i nosaltres diem, però al final, primeres o segones? Es van confondre, no, vam ser segones, però ja et dic, ens van nombrar com a campiones.
Després de quedar sisena a la classificació general i de la tercera millor atleta de l'equip nacional, la sabadellenca comença a preparar els següents reptes. Beltrán mira cap al Mundial, que s'ha de celebrar d'aquí uns mesos.
Ara l'objectiu és a finals de juny, principis de juliol al Mundial, i a veure si puc fer millors expectatives de les que tinc. Però ara hem dit, fem un pas enrere i baixem ara, i com si comencessis a zero. Que això és un pas enrere per fer una mica un salt endavant després.
Els Mundials Màster d'Atletisme se celebraran del 29 de juny al 10 de juliol a Tampere, Finlàndia.
Gràcies, Oriol. Bona tarda. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 22 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acaba de passar un bon dia. Adéu-siau.